Que puto freteia a Praga dos collons.
Molt bé, Antonio. Primer dia que faig el que t'he jugat de divendres, primer dia que Joan Poquí no arriba a l'hora. No, tranquil, ara quan vingui Poquí li tornem a tirar la sintonia sense cap mena de problema i que canti el que hagi de cantar. Tot bé, Sant Antonio, feia molt fred per Praga?
No.
Si encara portes el fred a sobre?
Però molt, de veritat, una mala nit.
Sí?
Una mala noche la tiene cualquiera.
Doncs, exacte.
Però, hòstia, no, de veritat que... Bueno, tu vas estar...
Sí.
És un infern, allò.
Va ser... Jo crec que no he passat mai tan fred com
aquest dia. Jo t'asseguro que no he passat mai tan fred. Mai. I encara el porto dins.
Sí. Jo també. Ara, aquí s'està bé, fa una mica de calor, fins i tot, però és veritat que he sortit al carrer i dic, ostres, mira que no fa fred avui, o no fa gaire fred, però feia... Encara el portem a sobre. Bé, de seguida el Sol de Vila ens explica tot el que hem de saber de les eleccions del proper dia 15 de març, com serà la campanya, quantes firmes s'han de recollir, els timings, els candidats, qui es presentarà, qui no, i més detalls. Escoltarem també Marc-André Ter Stegen, que ahir el van presentar davant 500 persones a Montilivi. Per l'Arbeloa anirem a Madrid, que juguen a camp complicat demà contra el Villarreal. T'ho dic, és jornada propícia perquè el Real Madrid es deixi punts, al camp del Villarreal, i el Barça juguen contra el Cué, contra l'Oviedo, i coneixerem l'última hora, com no pot ser d'una altra manera, el rival del Barça, l'Oviedo, que com dic és Cué. Juga diumenge 4:15 al conjunt blaurana, al Camp Nou, tornem al Camp Nou més d'un mes després, però abans està en directe parlant el cap de l'oposició del Barça, Víctor Font. Què està dient Adrià Soldevila? Què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs mira, s'està presentant amb el seu equip, amb Jaume Guardiola, l'ex-president de la Comissió Econòmica del Barça, amb el mateix Joan Laporta, amb Carles Oriales, també, de seguiment Futbol Club Barcelona, el grup de seguiment que està amb Víctor Font. Està content, Víctor Font, que s'hagin convocat les eleccions. Ells volien que ho facin el més aviat possible, per tant, el 15 de març els sembla una bona data. Hi ha il·lusió a la candidatura i creuen que hi ha partit.
Doncs és el que està dient ara Víctor Font, l'escoltem de fons, de seguida tornem cap allà, cap a aquest acte del candidat, el segon classificat a les últimes eleccions del Barça, que a diferència dels altres precandidats, li sembla bé la data electoral. Et sembla bé que siguin el 15 de... el dia 15?
Bueno, a mi el que em sembla bé és que hi hagi eleccions, no? Mm-hmm. Que és una cosa que cada vegada es veu menys i que demostra que el club té un bon estat de salut, perquè a més de que hi hagi eleccions, sobretot hi ha socis que tenen un projecte i que volen portar-lo a terme al Barça. Hi ha Laporta, evidentment, que és el president, que el van triar a les últimes eleccions del 2021. Hi ha segur Víctor Font, Marc Síria, Xavi Vilajoana, i veurem a veure què fa
Joan Camprubí. No?
Per tant, la data... O sigui, al final pots criticar... Ho pots criticar tot, perquè vull dir, si fos el 15 de juny també hi hauria raons per criticar-ho, però jo entenc que qui governa, que té la paella pel mànec, és normal que faci tot el possible, si es vol, si vol seguir presidint i governant el club, faci tot el possible, perquè tenen el poder per fer-ho, que agafi la data quan més li convingui. I jo crec que sí que és cert que el dia 15, que és el primer dia possible per fer-les, ara hem de veure si coincideix amb dia de partit o no, perquè això dependrà també de si el Barça acaba jugant al play-off de 700.
Ho fiquin dissabte o fiquin diumenge.
Exacte. I que coincideixi amb dia de partit, perquè no és una obligació estatutària, però sí que és recomanable que les eleccions siguin un dia de partit. Jo crec que és bo, també, que sigui un dia de partit, perquè és una gran festa, no? És la gent va al camp, el soci va al camp, i llavors, a més, vota, i obligar la gent a anar dues vegades en un cap de setmana al camp. Sí que, crec, si no m'equivoco, que com va passar a les últimes, hi haurà seus per poder votar a les quatre capitals de províncies catalanes. Això també és una gran cosa, perquè fa que la participació sigui més gran. I el que sí que s'estalvia a la porta en aquest cas és que els resultats no influiran amb el tema electoral. Per tant, jo entenc que no s'hauria de parlar tant de projecte esportiu, perquè el projecte esportiu, com a mínim, del primer equip de futbol masculí, jo crec que va perfecte. O sigui, tothom està d'acord amb el que està fent Flick, i s'hauran de parlar altres coses.
Que t'hi jugues al migdia, és la nostra sintonia, l'esport sona diferent.
rico cono helado. Al rico cono helado.
Excel·lent.
El que t'hi jugues per Cadena Dial. 12 i 24 a xarxes.
Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a
all our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, 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 YouTube, Facebook, whatever.
@ que t'hi jugues.
La imatge al YouTube del Què t'hi jugues de amb peus cantant el Virolai és una imatge per la història, Núria.
A més, és immillorable, Santi, perquè els llums de darrere van canviant de color i això sembla una discoteca.
Sí, és increïble.
No, és meravellós. És un dels moments de la temporada, sense cap mena de dubte. Puqui, la gent ja t'aplaudeix al canal de YouTube per la versió de la sintonia de cada divendres al Què t'hi jugues. I, Santi, avui hem preguntat als oients del Què t'hi jugues per les eleccions al Barça. La pregunta que hem fet de moment és: creieu que hi ha partit a les eleccions al Barça? Sí o no? Guanyarà la Porta? Doncs mira, Santi, de moment 79% dels vots perquè no hi ha partit i la Porta guanyarà les eleccions. Un 20% dels oients creuen que sí que hi haurà partit en aquestes eleccions que se celebraran el 15 de març.
Què diuen els oients, Bermúdez?
Doncs, de moment, podem escoltar el Josep i la seva reflexió.
Bon dia, companys. Veient la roda de premsa de Ter Stegen a l'arribada a Girona i veient la clàusula de la Plo que li ha aplicat al Barça, si jo fos Ter Stegen, em trauria de la butxaca els 500.000 euros i jugaria contra el Barça. És d'equip petit, i ho he dit sempre. No estic d'acord amb les clàusules aquestes de la Plo. Tu deixes anar un jugador, el deixes anar i que jugui. I si juga contra tu i et fa la guitza, no l'haguessis deixat marxar. És d'equip petit.
Barça!
Jo que, bueno, crec que no, hi ha un pacte de cavallers en què no s'executarà aquesta clàusula que el Barça el deixa marxar i Ter Stegen tindrà minuts.
S'executa perquè la posen.
Bueno, perquè, per garantir-t'ho, perquè mira, és un pacte, es poden desdir. Un pacte verbal.
Si està firmat,
però que ja hi ha un acord pel qual no executarem aquesta clàusula, un acord verbal, una conversa de no executarem.
I que Ter Stegen no jugarà. Si Ter Stegen juga, l'executaran, perquè això està...
No té massa sentit, o sigui...
Com que no té sentit?
No, o sigui, llavors, per què la poses? De cara a la galeria? Per dir que l'has posat? O sigui, jo entenc que si tu poses una clàusula, a més, mig milió d'euros... És una, o sigui, no crec que sigui jo no pago mig milió d'euros per anar a jugar, com a molt 5 euros al mail.
Tu i jo podem arribar a un pacte i tu te'l pots saltar, aleshores, per si... O jo me'l puc saltar. Aleshores, bueno, que com a mínim que hi hagi una penalització si te'l saltes, si faltes a la teva paraula, però l'acord al qual hem arribat és que no s'executi.
No ho he tingut mai clar, això de les clàusules de la por, però sí que m'agradaria que Ter Stegen jugués contra la Barça.
Doncs a mi no.
Per què no?
Doncs jo prefereixo que jugui Gazzaniga, què vols que et digui?
Si fos un...
Bueno, sí, clar,
perquè regala un o dos gols per partit.
No, mira, no, jo esportivament prefereixo que jugui Gazzaniga, perquè és millor que Ter Stegen. Però des del punt de vista de la sessió, si fos una sessió normal, és a dir, que un club paga un lloguer, com si tu vas a casa teva... Vas de lloguer un pis i li pagues al propietari del pis uns diners per viure-hi, d'acord amb una cotització de mercat, si aquest fos el cas, entendria que no hi hagués clàusula de la por. Com que és una sessió en la qual el que s'estalvia al Barça és molt, molt minso i ho fa per fer-li un favor al jugador i el Girona està interessat, entenc que es posi aquesta clàusula, que per tant que Ter Stegen no pugui jugar contra el Barcelona, ja que tu estàs assumint gairebé tota la seva fitxa, em sembla correcte que no pugui jugar contra tu. Insisteixo, seria diferent, o si més no, seria discutible, o debatible en el cas que fos una sessió com totes, que es paga uns diners pel lloguer del jugador, com que el que es paga és no diré irrisori, però és molt poc pel valor de mercat que té Ter Stegen i els preus que es mouen en el futbol, doncs em sembla correcta la clàusula.
Va, són les 12 i 28 minuts. Anem a parlar d'eleccions a Can Barça.
What happened? Hem acordat que el proper 15 de març
celebrarem eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona. Pensem que pel funcionament ordinari del club, tant a nivell institucional com sobretot a nivell esportiu, és la data més apropiada.
15 de març, la data que anunciava ahir el president Joan Laporta després d'una reunió de junta directiva. Adrià Soldevila, hola de nou.
Aquí estem.
Home, que hi ha acabat aquest acte de font?
No, no, he sortit al carrer perquè sí. Sí, és que si arribo a parlar una mica fort, perquè home, em sentíssiu bé...
No, que callis, Víctor,
Víctor Font m'hagués fet fora.
M'haguessis molestat. Hauries callat, no, Víctor?
Home, no, m'hagués molestat. Home, el que no pot ser és que tu estiguis presentant el projecte del futur des de fa temps immemoriables. Que no pot ser que l'estiguis presentant i tinguis a una persona parlant durant el teu torn de paraula.
Soldevila, ja coneixem la data. A partir d'ara, quin és el calendari electoral?
A veure, mira, la convocatòria s'hauria de fer el dia 8 de febrer. Per quadrar-ho amb el 15 de març, el dia de les eleccions, s'hauria de fer el 8 de febrer, aquesta convocatòria. Uh-huh. Laporta ha de dimitir com a president del Barça. Sí. Ha de dimitir com a màxim el 23 de febrer. 23 de febrer comença la precampanya, la recollida de signatures i l'entrega de signatures al club. Per tant, hauria de dimitir abans d'aquest 23 de febrer. Dimitirà Laporta i també dimitiran altres directius, perquè se n'han de quedar 6, mínim 6, i la resta han de plegar. Dimitiran segur, i marxaran amb Laporta a fer campanya electoral, persones de la seva màxima confiança, com per exemple Helena Fort, que sempre ha anat amb ell, la vicepresidenta, Xavi Puig, Josep Ignasi Macià, o, per exemple, Cuc Pujol. També alguns executius plegaran dels seus càrrecs al Barça per centrar-se a la campanya electoral. Jordi Finestres, diguem-ne que és una de les mans dretes de Laporta, Jordi Finestres plegarà del Barça per centrar-se en aquesta campanya electoral. Gabriel Martínez, també, el director de comunicació del club, també s'anirà a fer la campanya amb Joan Laporta, per tant, plegarà del club durant uns mesos. I Maite Laporta, també, la cosina del president... Perdó, la germana del president, responsable d'inclusió i diversitat del club, que també plegarà per anar-se'n a la campanya electoral de Laporta. Es quedarà Rafa Juste com a president, serà president interí del Barça Rafa Juste, com a mínim amb 5 directius, veurem qui seran, però com a mínim haurà d'estar acompanyat de 5 directius. I la recollida, el que dèiem abans, entre el 23 de febrer i el 2 de març. Mm. 23 de febrer i 2 de març és la data...
Que són 15 dies o més o menys?
És una setmana, crec.
Ah, una setmana?
Sí, una setmana amb els dies no hàbils, no hàbils i Pasqual. Són aproximadament una setmana de recollida de signatures i després es proclamaran les candidatures.
Vale. Quantes signatures es necessiten per passar el tall?
2.347. Són moltes, eh? 2.347 signatures són les que es necessiten per ser proclamat oficialment candidat a la presidència i poder fer la campanya electoral.
I qui es presenta?
Doncs mira, a hores d'ara tenim 3 precandidats confirmats. Un és Víctor Font, que s'està presentant en aquests moments, i ja ha dit, ja ha deixat anar un titular. Diu que és entre Laporta i el Barça.
Ha arribat el moment de que el club, el Barça, que és tan gran, no depengui d'una persona. I per això creiem que aquestes eleccions van de generar un plebiscit. Un plebiscit entre Laporta o el Barça.
Doncs això ha dit Víctor Font, entre Laporta o el Barça. Per què ho diu això? Perquè considera que la gestió de Laporta
fort,
és una gestió presidencialista, improvisada, amb moltes mancances a nivell econòmic i, per tant, doncs ell el que vol és una gestió diferent del... i, per tant, triar entre aquesta gestió de Laporta o una altra gestió. També s'hi presenta Vilajoana.
Xavi Vilajoana,
que també ja ha fet, va ser exdirectiu a l'època de Josep Maria Bartomeu, també va estar en comissions esportives en etapes de Sandro Rossell i de Joan Laporta, per tant ha estat amb tothom. Es presenta com a presidenciable, que també va intentar-ho a les últimes i no va ser proclamat candidat, i ara ho tornarà a intentar. Li hem demanat també a Xavi Vilajoana una opinió sobre aquesta convocatòria electoral del dia 15 de març.
Bé, la data del 15 de març a nosaltres ens agafa doncs, molt ben preparats, no ens agafa per sorpresa. El que sí que és estrany és que l'argument del senyor Laporta sigui que vol afectar el mínim possible el funcionament del primer equip de futbol quan aquell cap de setmana cau enmig d'una eliminatòria de vuitens de Champions, una possible eliminatòria. La veritat és que no és la primera vegada que, ni la segona, que el senyor Laporta no compleix amb allò que promet. Esperem, això sí, que el club sol·liciti jugar aquell partit de Lliga en diumenge, si la Lliga se li acut posar el partit en dissabte, el dia 14, estaríem davant d'un incompliment de la recomanació que surt als estatuts del club de fer coincidir el dia electoral, el dia d'eleccions, amb una jornada de partit. Per part nostra estarem molt preparats, estem preparats i en tenim moltes ganes de que arribi.
Aquest el doncs, coneix, aquest el president Bartomeu el coneix, no?, a Vilajoana o no?
Jo, amic meu. Dic tota vida, i va fer un d'això i va ser addictiu.
Directiu.
Va ser un addictiu meu.
Un addictiu nou, un directiu.
I quan jo era accident...
De quan vaig, accident, sí, sí que va ser accident. Sí que va ser accident.
Accident del futbol Salona.
Sí, una mica accident, sí.
I vota'm.
Què més? Qui més es presenta?
Doncs es presenta Marc Síria, també, que també va fer el seu acte electoral, i també el fill Marc Síria, que va estar amb Laporta a les eleccions del 2015, en els quals no va ser proclamat president del Barça a Laporta, sinó que va ser Bartomeu. Doncs en aquell moment Marc Síria anava amb Laporta, ara es presenta contra Laporta i també opina sobre aquestes eleccions el 15 de març.
Personalment em sembla un moviment oportunístic del senyor Laporta, com ens té acostumat durant tot el mandat. Quan els socis han d'escollir el nou president del Barça, els principals equips del club no haurien d'estar en competició, però, per altra banda, els estatuts ho permeten, són les regles del joc, ho sabíem, sabíem que anava segurament a fer i a utilitzar un tema oportunístic que el beneficiés a ell, i tenim moltes ganes i estem preparats per presentar el projecte a sòcies i socis, i estem convençuts de que el Barça mereix un punt i a part, modernitzar-se amb talent, amb persones amb capacitat, professionals contrastats per dirigir i liderar el club de present i futur, on les socis i socis, com sempre, i com ha de ser, siguin pal de paller de tot el projecte.
Hi ha una altra persona que encara no ha mostrat la seva precandidatura oficial. Sí que va mostrar la seva voluntat de presentar-se ara fa una mica més d'un any, i l'hem tingut també al Que t'hi jugues diverses vegades, que és el Joan Camproví.
Sí.
A Joan Camproví també li han demanat què opina sobre aquesta convocatòria del 15 de març.
Portem més de 2 anys escoltant a molts socis i sòcies arreu del territori i fent actes multitudinaris de més de 1.500 persones per escoltar a totes les diferents opinions i tractar els temes claus que ens envolten, perquè volem el Barça dels socis i que el Barça mai sigui una societat anònima com ens estan intentant fer creure. Inclús ens ho fan creure des de Madrid, i aquesta junta ha fet seguidisme del Madrid durant el mandat. I no volem el Barça del Congo, volem el Barça d'UNICEF, el Barça dels executius de primer nivell i no dels comissionistes, el de la Masia, el del Més Que Un Club, el nostre ADN, el Barça familiar que hem viscut de pares a fills i de mares a àvies. Des de Som Un Clam tenim l'equip, tenim el suport i els avals dels socis i l'il·lusió de presentar-nos. Però també mirem amb una mirada àmplia i generosa per canviar el rumb del Barça. Per tant, hem d'escoltar la resta de precandidats i personalitats per fer el grup o la candidatura transversal unitària més potent que pugui assegurar que aquest canvi és possible.
Ja ho diu Joan Camproví al final d'aquest àudio, que ell vol la unitat d'aquestes candidatures a la presidència, amb la qual cosa també obre molt la porta a un pacte previ a les eleccions per unir-se a alguna altra candidatura.
Gràcies, Solde, que vagi bé.
Una abraçada.
Així està el panorama, però aquí Sant Antonio electoral preveieu que hi hagi algun tipus de batalla a les eleccions, és el que estem preguntant al YouTube del Que t'hi jugues, o que sigui un passeig triomfal de la porta.
Les eleccions s'han de fer, és a dir, jo crec que el favorit és la porta, però les ha de disputar. No pot pretendre fer com el Barcelona-Sevilla, que van a recollir la Copa d'Europa i va perdre per penals. Per tant, entenc que hi haurà partit, però crec que serà que guanyarà clarament la porta. No diré un passeig triomfal, però sí crec que guanyarà la porta.
Jo és que abans de les eleccions del 15 de març hi ha unes eleccions prèvies que són els avals.
I en 2.347, per passar el tall aquesta vegada.
Sí, això vol dir no menys del 50% dels socis compromissaris que formen l'assemblea. Similar, jo crec, que a la del 21. Per mi aquest primer tall és clau per saber com acabarà sent, com acabaran sent les eleccions i quins
com una candidats. Primera volta sempre, no?
Sí, però no només perquè les, puguin haver les últimes, gent eliminada, sinó perquè tothom està convençut que passarà les firmes.
Les últimes, clar, la Porta, si no, ja les últimes la Porta va treure més signatures que Víctor Font i Toni Freixa junts.
Sí. Sí, sí.
I va acabar guanyant amb una amplíssima majoria.
I Vilajoana no,
tampoc
no va passar el tall.
Tampoc tants vots, eh?
I Vilajoana no va passar,
no va passar el tall.
Que van fer-ho molt bé.
Dic això perquè Joan Camprubí parlava d'una candidatura unitària. Camprubí és l'únic que no arriba als 40 anys, encara no els té, i entenc que ell deu estar fent la seva feina i deu tenir els seus objectius vitals. Segurament li agradaria molt ser president, però ara mateix està disposat a unir-se a una candidatura on hi siguin tots. Això no passarà, com a mínim segur que no passarà abans de les firmes, però jo no descarto que després de les firmes i sabent sobretot quants recolzaments té cada precandidat, un cop ja passat les firmes candidat oficialment, si per exemple Víctor Font en té moltes més que Marc Síria o Vilajoana i tal, que sí que aquí hi puguin haver acords a partir d'aquest moment per fer una candidatura unitària. I això canviaria una mica el dibuix de les eleccions. Per mi, absolutament. O sigui, sí, no m'estic posicionant en res, perquè ja sé com funciona això. Però si no hi ha una candidatura unitària, la Porta guanyarà les eleccions de carrer.
I si hi ha candidatura unitària també, perquè en un debat, un cara a cara contra qui sigui, se'l menjarà a qualsevol dels altres. La meva travessa, és que Camprubí no serà ni precandidat, sinó que juntarà prèviament... És el grup Clam, que anava molt amb molt impuls. I
s'ajuntarà amb Font?
O amb Font o amb Vilarrubí, amb un dels dos. I,
com amb Vilarrubí.
I la meva... Vilarrubí. Vilajoana, cony.
Ah.
Perdó.
Més... Pau descansi.
Pau descansi, Vilarrubí, sí. I també crec, també penso que Vilajoana acabarà amb Víctor Font. No sé, desconec, té raó. Coincideixo bastant amb el que diu l'Ivan, però no sé si es juntarien abans o després de les signatures. I no sé quin és el pla de mig termini de Marc Síria, que em sembla un bon precandidat, però no sé si aguantarà o no. Jo el que estic bastant segur que hi haurà un tercer candidat.
Un altre?
Sí. O un d'aquests...
Ah, vale, que passaran les signatures.
Sí. Jo estic bastant...
La Porta, Víctor Font
i un tercer, sí. Jo crec que sí.
Jo també.
12:41. Temps per veure com va ser el primer dia a l'oficina de Marc-André Ter Stegen.
Què t'hi jugues?
Núria Vilamala, què tal? Bon dia.
Sí, bon dia.
Ara,
què
bon
tal?
Dia.
Bon dia, Santi, ara sí.
I també tenim a Ràdio Girona el Nil Solà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Santi? Molt bon dia.
Ja has passat el fred, també, com el Sant Antoni, o no?
Sí, no, he tingut cap dubte. De fet, m'he aixecat avui al matí, surto al carrer i què passa aquí? Si fa molta calor i la gent està molt abrigada.
Amb màniga curta, eh?
Sí, però...
T'ho dic, tampoc anava gaire abrigat, Nil Solà, per...
No. La sang calenta.
Núria, vas estar ahir a la roda de premsa de Ter Stegen, com el vas veure?
Doncs molt content d'estar a Girona, Santi. El vaig veure il·lusionat amb aquesta nova etapa, sobretot amb ganes de començar ja a jugar. De fet, va deixar clar que si Mitchell ho vol, ell està preparat per jugar dilluns. I també el vaig veure, Santi, sorprenentment tocat després de l'adeu del Barça. Sobretot va dir que ara l'escoltarem, que el que li havia costat més era acomiadar-se dels jugadors, però em va sorprendre com li va afectar el comiat del Barça. I mira, si et sembla, Santi, escoltem el mateix Ter Stegen, que va explicar una mica com ha viscut aquests mesos al Barça i sobretot que marxa del club blaugrana perquè ell el que vol és competir.
Después de la lesión quería volver al campo cuanto antes, entrenaba muy duro para poder conseguirlo y al final pues la decisión del míster, siempre hay que respetarlo, lo hice y obviamente siempre le dije que estoy disponible en el momento en que yo me encontraba bien. Ellos optaron por Joan, que está haciendo un gran trabajo y lo respeto al máximo. Creo que nosotros siempre teníamos una muy buena relación, aunque vosotros queréis que no sea tan buena, pero no, es todo lo contrario. Creo que era muy sano la competición entre nosotros. Es una decisión que por mí yo quería continuidad, quería jugar y le agradecí al míster también de que me ha puesto en la Copa del Rey para también para mí poder demostrar que estoy al 100% y lo estoy, quiero continuidad y es el objetivo de ahora.
Competició sana, diu, la que tenien amb Joan Garcia, i el que us comentava, un Ter Stegen que estava encara tocat i li costava encara recordar com va ser el comiat del vestidor del Barça.
La despedida ha sido muy dura. Todavía me cuesta hablar de ello. Es un vestuario espectacular en el Barça. Yo disfrutaba muchísimo estar con mis compañeros, con todos los del staff, hasta personas que quizás no están en el vestuario, pero aportan muchísimo a este club. Es un cambio grave. 11 años y medio, casi 12 años que estaba en este club, que tengo recuerdos inolvidables, que me llevaré siempre en el corazón. Fui capitán del FC Barcelona y lo intentaba representar al más alto nivel, como siempre, y con el máximo respeto por este escudo.
Són les paraules de Marc-André Ter Stegen. Nil, com han estat les primeres hores de Ter Stegen al vestidor?
Doncs ha generat un impacte molt i molt positiu a nivell de rendiment, però també la gent bastant sorpresa pel perfil baix, per la timidesa amb la qual va arribar Ter Stegen al vestidor, al saludar a tots els seus companys, a tots els membres de l'staff, també els utillers, els fisios i companyia, no? Al final Ter Stegen, pel que em deia, desprèn una cosa diferent, no? Un aura que es diu ara molt, clar, la majoria de jugadors i d'estaf i de gent del Girona tenia Ter Stegen. A Girona és una cosa que semblava impossible fa 5 anys, però les impressions van ser molt bones, ja et dic, pel seu perfil de com ha arribat i com s'està integrant al vestidor, recolzat sobretot d'Estuani, David López, i també molta gent, la gent sorpresa positivament del que se li estan veient els entrenaments.
Em va fer molta gràcia, Santi, que ahir Ter Stegen va dir que el primer que havia fet Estuani era repassar-li el catàleg de multes, perquè tingués clar què podia fer i què no aquests primers dies i que no li caigués alguna multa inesperada.
No és un tio de moltes multes, que hagi de pagar moltes multes.
Però li va donar les gràcies a Estuani perquè ja li hagués passat.
Va dir si ja li treia la titularitat a Gazzaniga de cop? O...
Va ser molt respectuós. Ell va dir, òbviament, que respecta el que ve fent Gazzaniga aquests últims anys a Girona, però que si ell va allà és perquè vol jugar.
Yo respeto al máximo lo que han hecho tanto Paulo para este club como también ahora la situación. Es una cosa del club, obviamente, pero yo obviamente vengo con la intención y con las ganas de jugar y bueno, y a competir. Esto es el deseo de cada futbolista. Yo me voy a preparar como si voy a jugar el lunes. Ese es el objetivo, obviamente, mío. Al final es una decisión que tiene que tomar el míster. Yo me siento bien, me siento preparado y si el míster lo ve oportuno, voy a estar al 100% preparado.
500 persones. Hi havia Montilivi, Santi, déu-n'hi-do, l'ambient, la gent també molt contenta. I el gran tema és que ho va explicar ell mateix. De moment Ter Stegen no té dorsal perquè vol l'1, el club vol donar-li l'1, però de moment el té l'Ivakovic.
En tenim més al directe de YouTube del que t'hi jugues.
El paio gay.
De gent.
El tio ese.
Mitchell.
No diguis el nom de l'altre.
Ivakovic.
No diguis el nom.
Estàs enfadat, eh?
El Voldemort de Girona.
Nil jugarà dilluns ja titular o no?
Clar, de moment ja s'ha de resoldre el tema de l'Ivakovic. Jo crec que el club ho farà tot perquè es pugui donar aquesta situació, inclús que acabi sortint l'Ivakovic, que està tenint molts problemes amb el Fenerbahçe. La mesura més dràstica seria que el Girona cancel·lés la sessió, es podria arribar a al·legar d'alguna manera que es va negar a jugar, s'estan buscant fórmules, però és veritat que el club ara sí que ja està apretant a l'Ivakovic, i perquè si ara mateix no hi ha l'ho disponible, i clar, l'haurien d'inscriure amb el 22 a Ter Stegen, només hi ha una fitxa disponible a dia d'avui, i després tu no pots inscriure a un jugador de camp amb l'1 i no li podries trobar el Ter Stegen al 22. Per tant, s'ha de resoldre, però la situació a aquesta hora...
Com, a veure, torna'm a repetir això. És a dir, si Ter Stegen Girona... debuta amb el 22...
Sí, el Girona després no es pot canviar de dorsal.
Correcte, el Girona només té el 22 lliure ara mateix.
Vale.
Vale? Si l'inscriuen amb el 22, després no el poden canviar a l'1, i amb l'1 no hi pot jugar un jugador a camp, és a dir, que el Girona perdria aquesta fitxa.
No, Echeverri no pot jugar amb l'1, no?
Exacte, Echeverri o qualsevol jugador no pot jugar amb l'1, Fran Beltran porta el 8, Echeverri portarà el 14, i queda aquesta fitxa pendent, més enllà de que potser marxa ja serà Esprilla, però bueno, s'ha de solucionar el tema l'Ivakovic, perquè si no, Ter Stegen no el vol inscriure amb el 22, perquè seria una manera de perdre una fitxa, perquè sí.
Però no, és a dir, no hi ha cap dubte de que juga Ter Stegen per davant de Gazzaniga.
No.
Cap ni un, no?
No, jo el dubte que tinc és si ja ho farà dilluns o si serà dissabte, vale. Però no hi ha cap dubte. dubte. Bueno, si m'equivoco en això, doncs plegaré. I ja està.
No, tranquil.
És el que pensem tots, Nil.
I aquest senyor, què li passa? Que si no és l'1 no juga, és... No sé,
no,
que
no, si no és l'1 no juga.
No.
Que no pugui canviar el 22.
Si juga amb el 22... No, que si juga amb el 22...
I és qüestió de vida o mort, perquè aquest senyor...
No, que queda una fitxa... Que queda una fitxa...
No pot jugar al 22, aquest paio?
Sí, però el problema és el Girona, després.
Que queda una fitxa que el Girona no pot utilitzar.
Correcte.
No, però no aprofitis per atacar. No,
Poquí ja he vist el que volia fer. Ja he vist el que volia fer.
És que no sé ni qui jugarà. Si han arribat tanta gent, ara m'he de prendre noms nous.
Però tu has dit abans que creus que és millor Gazzaniga que Ter Stegen?
Sí. Qui ho ha dit, això?
Jo.
Hola, on has esmorzat avui, Poquí?
No, vull dir sempre. I Tec també crec que és millor.
Però és en sèrio, això?
Sí.
Ara, jo no sé qui és millor. Sí, sé qui és millor. Ter Stegen és mil vegades millor que Gazzaniga. No sé qui està millor. Pel que hem vist de Gazzaniga...
És el que s'ha de veure com està de forma.
Correcte,
Stegen, no?
Sí, perquè al final un té Nadal, l'altre té de menys, i és a veure com estan tots dos. Ara, si em dius Ter Stegen, Gazzaniga, pues no tinc cap dubte de qui és el millor porter, i a més Ter Stegen, com a mínim, ho ha demostrat durant els últims... No 12, perquè els 12 els últims no han sigut com ens agradaria que fossin, per això es va fitxar Joan Garcia, però hòstia, la qualitat i el talent per jugar a futbol de Ter Stegen em sembla que és indiscutible.
Per cert, una cosa, Sant Antonio, és un any més gran Gazzaniga que Marc-André Ter Stegen.
Us imagina't.
Que sembla que no,
veus?
Però...
Bona dada aquesta, perquè jo no m'ho pensava. L'únic, també és cert que, no sé, les lesions, l'historial de lesions, ara també em diràs que Gazzaniga ha tingut moltes més lesions que Ter Stegen.
No, perquè no ha jugat mai una temporada regular fins que va arribar al Girona.
Vale. No, l'historial de Ter Stegen els últims anys fa dubtar, és normal.
Però veieu que és una bona operació pel Barça, Poquí, que marxi, sí. Que jugui i que el pugui veure algú i que surti al mercat la temporada.
Per mi és una gran operació. Llàstima que s'hagi fet ara i no l'estiu. Bueno, perquè es va lesionar va tenir la lesió a l'esquena, pobre, o sigui, no li desitjo que es lesioni, saps? Però per mi és una bona operació pel Barcelona, pel Girona i per ell. Bueno, pel Girona ja ho veurem, espero que sí.
Confies en Tec com a recanvi si li passés alguna cosa a Joan García?
Tec ve de jugar mitja temporada fa un any i el Barcelona va guanyar Lliga i Copa. Si no va guanyar la Champions, no crec que fos atribuïble a Tec. Una altra cosa és que em diguis, potser amb un porter millor hauríem tingut més opcions, segur. Però no crec que sigui atribuïble a Tec el fet que el Barcelona només guanyés Lliga i Copa. Quin desastre de temporada, eh? No veig per què s'ha de desconfiar de Tec, sincerament. En el cas de que li passés alguna cosa a Joan García, Déu no ho vulgui.
Jo bàsicament desconfio de Tec perquè Tec no vol jugar a futbol. Sí. És que, quan va tenir...
Quan ha xerrat... No voler perquè no vol. Sí, home, escolta, si el posen, jugarà.
No, escolta. És
jo
un
tampoc
és
vull anar a treballar
no
té, i vaig, ho faig el millor
que
puc. El Tec farà el mateix.
Bueno, doncs sí, però és que ell no té l'obligació. Tu tens l'obligació, jo també tinc l'obligació. Ell diu, jo vaig a entrenar, si guanyem algun titulet em fumo un puro i a partir d'aquí me'n vaig cap a casa.
A mi és la millor actitud per suportar la pressió aquesta.
Que no discuteixo l'actitud, discuteixo que el seu rendiment, si ha de jugar, sigui el bo. No,
el
la seva actitud m'és igual.
Impecable. Ja
la seva actitud me la suda.
El seu rendiment ja el coneix.
Perquè era
impecable. És impecable. No,
m'importa un bledo, m'importa un...
No, me la suda, ha dit.
Però no ho tornis a dir, home.
Vale, però vull dir, o sigui, un porter que està al primer equip del Futbol Club Barcelona, com diu Poquí, que és el millor equip del món.
Amb un rendiment que, altíssim.
Un rendiment...
Envejable. Matrícula d'honor.
Un rendiment altíssim per haver estat jubilat, això t'ho compro, clar, vull dir, que és molt poc, sí. Que és molt poc, clar, perquè
altíssim,
el nivell que havia de donar era poc.
Altíssim, clar, sí o sí.
No, o sigui, que va fer fora un xaval de la casa, com Iñaki Peña, que s'està sortint a Nels, collonut. Collonut. Escolta, el Barça, si té una mica de sort, Ter Stegen farà una gran meitat de temporada, o 5 mesos o 4 mesos, amb el Girona, farà un Mundial molt bo i, per tant, revaloritzarà, no es lesionarà i podrà, segurament Ter Stegen, havent, després de 12 anys, viscut al mateix lloc, triar un altre lloc on viure, on li puguin pagar la fitxa que ell vol cobrar. I això serà una gran notícia pel Barça, perquè el Barça ja té primer porter.
Lamentablement...
Ara, el Barça... Un moment, acabo.
Acaba Sant Antonio.
I el Barça el que farà bé serà o promocionar algun porter de la cantera, sigui Cochen, qui cregui que ha de ser el millor, o anar al mercat i acabar allà amb això del Ter Stegen i de que fa molta gràcia que fumi.
Escolta'm, el Ter Stegen fuma.
No, se'm posa nerviós, home, poqui.
Va, per tancar-ho ja, tancar el tema Ter Stegen.
Visca Chesney, rendiment meravellós, actitud davant la vida estupenda, i la millor
l'actitud
manera...
Davant la vida, l'actitud davant la vida suma, el de la maqueta...
El tio ve pidulant, deixa'm acabar i acabo. I ara, dic una cosa i es posa com una fiera...
Què et passa, poqui, tio?
Fent la grulla. La millor manera de suportar la pressió del Barcelona. Setec.
No vull jugar.
No, jugo, i quan jugo ho faig bé, a més.
A mi em consta que algun entreno ha marxat a meitat d'entreno perquè ja en tenia prou.
Bueno, pues
no, això no és veritat, home! Això no és veritat,
ho puc garantir.
No, feia Lionel, ho tinc garantit.
Que és un gran porter,
ho tinc garantit
que fuma pel primer equip del Barça.
Ho tinc garantit per diverses fonts. 12:54. No, tira-t'hi.
Què t'hi jugues?
A la una, Tejedor, què tal?
Què tal, com estàs, Santi?
Després del butlletí escoltarem un excompany de Fermín per endinsar-nos més una miqueta en aquesta figura del migcampista del Barça que està fent una magnífica temporada.
Nom de la setmana, no?
Sí.
Una mica,
sí, sí.
Fermín López. Des del partit a Praga.
A partir de la una, aquí tindrem?
Tindrem el capità de Linares, que va passar ahir per la graderia del balcó. Ja era capità quan va anar Fermín per allà, perquè s'ha, no sé si dir, romantitzat molt el pas de Fermín per Linares i que bé que li va anar i com va fer el camí llarg i el camí ideal. Ens explicarà com va ser aquest camí, perquè si penses que anar a Linares és començar des de baix, descobriràs que va començar una mica més avall.
Mollons. A partir de la una, després del butlletí, escoltem a Hugo Díaz, el capità del Linares, excompany de Fermín. Abans, el vostre mig del camp per l'Oviedo, quin seria? Comptant que no hi és Pedri, lesionat, un mes...
Casado, Olmo i Fermín.
Jo, Eric, Fermín, Olmo.
O sigui, us pateu a Frenkie tots, sabent que Frenkie de Jong està sancionat i no jugarà contra el Copenhague.
Has dit Oviedo, tens raó.
Ah, jo pensava...
Jo pensava en Copenhague.
Ah, sí, vale, sí, vale.
Sí, sí. No, aquí estem d'acord, eh? Aquí...
Tu no ficaries a Frenkie de Jong tampoc contra l'Oviedo?
No, descans.
Ni Oviedo ni Copenhague. Un descans llarg, eh? Descans
no,
llarg.
Bueno, estem d'acord també perquè li has de donar minuts a Casado, perquè després ha de jugar a la Champions.
És a dir...
I Bernal, dimecres, no? Jo tinc ganes de veure Bernal en un partit de veritat. Sí, ja tinc prou de veure el Costellades contra equips de categoria inferior a la Copa, minuts de partit resolt... Jo tinc ganes de veure Bernal.
A mi m'agrada l'actitud de Casado.
A mi també.
No es queixa, segueix entrenant com el que més, no té cap mala cara, i quan li arriba el seu moment intentarà fer-ho el millor possible. Després hi ha Dros, diu, escolta, que li diuen les excel·lències i el Luis Enrique, que és un gran culer, saps? Com també ho és Guardiola, que ve a pescar aquí els jugadors del Barça, ho poden fer, però després que no en venguin fum, se'n vagi cap allà, doncs endavant. Saps? A mi m'agrada més l'actitud com a culer de gent com Marc Casado.
Us preocupa aquest mes de baixa de Pedri al mig del camp, o creieu que el Barça ho podrà solucionar sense... molts problemes.
Ho resoldrà com ha resolt moltes lesions en aquests darrers dos darrers anys. Si fos el tram de decisió de temporada, seria una altra cosa, però jo, mentre recuperi per estar bé per l'eliminatòria de vuitens de Champions, penso que el Barcelona als altres partits, tot i que hi ha partits molt complicats, com per exemple la visita a Girona o la visita a Elx, que és el proper partit després de l'Oviedo, són dos partits que jo entenc que són difícils, i crec que també està sent-me més. Hòstia, igual m'ho confo.
Peje, ahir a la graderia del balcó vas parlar de Fermín López amb un home que el coneix molt bé, un excompany d'aquí.
Amb Hugo Díaz, que és el capità del Linares, per tant, un dels veterans que el va acollir, i a més feien parella d'atac, perquè Fermín va acabar jugant allà de segon punta, no? El 4-2-3-1. Però, clar, ens va explicar Hugo Díaz, perquè hem romantitzat bastant això, aquesta sessió de Fermín a Linares i aquell pas per la primera ref, però és que quan ell surt del Barça i arriba al club andalús, ens explica, ens confessa Hugo Díaz, que quan els diuen vindrà un xaval cedit del Barça, que surt del juvenil i que no l'han volgut pel Barça Atlètic, pensen, ens estan portant aquí la morralla. Però clar, fins que el van veure i sobretot fins que l'entrenador li troba la posició.
No te voy a mentir, al final había un run-run, ¿no? Porque evidentemente si alguien lo ceden de un filial a un equipo como el Linares y no lo dejan en la misma categoría, pueden pensar que, bueno, pues es que es la sobra, ¿no? De lo bueno que hay allí. Pero no, Fermín desde el primer día era un jugador de entrenamiento y jugador de partido, la verdad. Es que lo mismo que te hacía en un entrenamiento, te lo hacía en un partido. Y a la vista está del cambio de posición que le dio Alberto, cuando se dio cuenta de que él tenía mucho gol y que tenía mucha llegada, le cambió el rol, lo puso detrás del punta y evidentemente los números hablaron por sí solos, ¿no? Un gol en la primera vuelta y 12 goles en la segunda, ¿no?
Aquest Alberto és l'entrenador de l'Albacete,
sí,
Alberto
López. Sí, ens enfrontem d'aquí una setmana.
Aquest dimarts, no, el següent. Per tant, Fermín no és que se'n vagi a Linares, és que se'n va a Linares on ja l'esperen mirant-lo com dient ui, aquest tio que no el vol ni pel filial i que el cedeixen avall, a veure què. Se'n surt i quan comença a sonar que pot tornar al Barça, el que ens explica l'Hugo Díaz és que Fermín no ho veia clar. Perquè diu, a mi em queda un any de contracte, si jo torno al Barça i no em renoven, vol dir que quedo lliure, vol dir que no em volen, vol dir que no jugaré tota la temporada. I és, o em renoven, o em cedeixen a un segon on jo pugui fer un pas més endavant, o no em convé tornar al Barça.
Él poco a poco se va dando cuenta que para volver tiene que hacerlo bien fuera, ¿no? Si quiere volver allí. Evidentemente, pues durante el proceso entra mucha duda, le quedaba un año de contrato y demás, y creo que en el proceso de esa maduración, cuando él se da cuenta de que, bueno, hay opciones de que pues, un hombre vuelve a sonar para volver al Barça, pues intenta volver para no salir, ¿no? Cogió el tren, hay otros que lo desaprovechan. Él tenía la suerte de que tenía un año más de contrato, pero sí es verdad que es real que él quedaba un año, pero él no quería volver al Barça si no renovaba o si no salía cedido en segunda. Básicamente, porque al final, bueno, como funcionan las canteras, ¿no? Le queda un año, puede aparecer otro que venga del juvenil o que se ha filmado para el primer red y al final pasa a un segundo plano y al final termina saliendo por la puerta de entrada del Barça.
Aquest és el procés de Fermín des de dintre, d'aquesta sessió en Linares, que sembla que tots siguin flors i violes, que van allà, va fer gols, escolta'm, va fer gols però diu que no el veuria jugant de nou, ara que el Barça busca davanter centre.
Molt baixet.
Sí, que amb un defensa que el fixi, que és intel·ligent Fermín, és aquest espai entre migcampistes i centrals i ficant-s'hi. El que sí que li veien, acabat de sortir del juvenil, era el caràcter, diu Hugo Díaz, que amb ell s'anaven a la guerra.
Yo siempre lo he comparado con un jugador de la calle. Lo que era, ahora el fútbol se ha convertido en mucha estadística, en mucha visualización a través de vídeo. Él era el típico que podría ser perfectamente alguien que se ha criado conmigo y hemos jugado siempre con dos papeleras de portería y hemos jugado pues, con bordillos, con piedras, con tierra, con todo. Eso es el carácter que él tiene y creo que es, bueno, que va también con la zona de nacimiento, ¿no? Al final es un pueblo pequeño y eso va un poco con la personalidad de su origen, ¿no? Andaluz, con poca vergüenza, en mucho desparpajo. Evidentemente no tiene nada que ver el carácter de trato con las personas, que es más reservado que en el campo, que al final se transforma, ¿no? Yo creo que para mí es un depredador. Tiene mucho carácter y al final contagia al que tiene alrededor. Cada vez que juega con él he tenido la suerte de que podía irme con él a la guerra.
Per tant, homenatge als nosaltres catalans, també. I això de se podria haver criat conmigo té el punt de que, clar, es porten 15 anys. No, doncs de 88, l'altre del 2003. Doncs aquest va ser Fermín a Linares, que és on va començar aquest pas meteòric fins a ser ara titular al Barça.
Què valdria ara Fermín si l'haguéssim d'anar a fitxar?
Bueno, és que mínim 90 milions d'euros. El Barcelona, el Chelsea es va interessar el passat estiu, segons asseguren, estaven disposats a pagar-ne 30 o 40 només, el Barça va dir que per aquesta quantitat no s'ho plantejava. Ell no volia sortir per baix cap concepte,
Baix cap concepte.
President. Però jo crec que el té un valor de mercat. Un jugador tipus perfil, si el Barcelona m'hagués venut, hauria d'haver-se gastat 100 milions amb un jugador d'aquest nivell.
Sí, estic d'acord. I és que qui més ha cregut en Fermín és ell mateix, perquè al final el Barça, que si era petit, no jugava perquè era petit, després va créixer, però encara tampoc no pot jugar perquè no ha jugat, i llavors l'hem de cedir, i la cedim a primera RFF. I el tio diu, me'n vaig a primera RFF, o sigui, que és un pas enrere, o sigui, i més venint del Barça. I el tio diu, no, jo vaig allà perquè crec en mi mateix. I afortunadament, quan va tornar aquell estiu, hi havia un entrenador que es deia Xavi Hernández que va dir, però què estem fent?
Clar, home!
O sigui, però,
és molt bo, eh?
Ningú...
Maqui! Maqui, no lo dejes escapar!
És que sí, els fets són aquests. Maqui! El vilipendiat Xavi Hernández, que va guanyar una lliga, una supercopa,
sí, digue.
També ha deixat una base...
Un llegat!
De la qual ara el Barça i Flexen estan aprofitant. No només Xavi.
Lamin Yamal.
Ho repetiré mil vegades.
El Rafinha a l'esquerra.
Perquè el que no pots fer...
Condé de lateral. Sí. Tants que han debutat,
Covarsí,
tots amb mi.
Cancelo, Cancelo, bueno, que ha tornat.
Si de cas... No, si de cas
a Cancelo,
representa que, representa que has de remar a favor meu, en Maki.
És veritat, Maki, que tu ets... Tu,
no, però no només Xavi, Koeman. També hi ha coses de Koeman en aquesta plantilla. O sigui, Pedri, per exemple.
De Koeman.
No, va, ja després...
Que va rient el Juan de la Boca.
No, però Pedri venia per jugar al filial. I quan el va veure entrenar va dir, com collons voleu que aquest tio perdi el temps al filial.
Gavi,
saps? Vull dir, per tant, o sigui, aquí hi ha una trajectòria que s'han fet les coses molt bé en els darrers temps.
És veritat.
Malgrat l'herència desastrosa que tenia aquell equip, i estem...
Vino de Mesa.
Gràcies a Déu, l'altre dia celebràvem dos gols de Fermín, un xaval que fa res, jugava a primera federació i estava cedit.
No, ja ho has dit bé.
A un partit de Champions.
Refef.
Primera Refef. Va, un quart de dues de la tarda. Poquí, Sant Antonio. Bermúdez, Teje, que vagi molt bé.
Apa. Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.